Notícies Vespre, amb Elena Molist.
Nani Valero deixa el ple municipal. L'actual portaveu i alcaldable de la Crida a les eleccions del 28 de maig ha anunciat aquesta tarda que no s'asseurà més a la cadira del plenari per motius laborals. Júlia Ramon, molt bona tarda.
Molt bona tarda. D'aquesta manera, Valero ha pres aquesta decisió per poder optar una plaça a l'Ajuntament en un concurs públic que s'ha de posar en marxa en breu i que té com a requisit que no hi poden accedir càrrecs públics. Agafarà el relleu de l'anticapitalista Aurora Murillo, que ja va ser regidora al grup municipal de la Crida a les darreries del mandat després de la renúncia del llavors regidor Lluís Perarnau. Valero ha explicat en aquesta roda de premsa que es mantindrà al costat de la Crida i fiscalitzarà l'acció o inacció del govern, però des de fora del consistori. La fins ara portaveu de la Crida ja ho ha comunicat a l'alcaldessa i els tràmits es resoldran en les pròximes setmanes. L'escoltarem en aquest informatiu.
Sense cap mena de dubte, aquesta és la notícia del dia, però la jornada també ha donat més de si. En una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil, s'ha desarticulat un grup establert a Sabadell dedicat al narcotràfic i que amagava la droga en vehicles estacionats, atenció, en aparcaments. Seguim, però, perquè en esports David de la Cruz diu adeu al Tour de França.
El despronceda ha patit una caiguda durant l'etapa d'avui, d'on ha hagut de marxar amb ambulància, i diu així adeu a un Tour on anava 36è de la classificació general.
Tot plegat, us omplirem a la pròxima mitja hora amb la Beatriz Aguilar al control tècnic i amb el suport de l'equip d'informatius i també, com no, del d'esports.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ben bé que aquesta hora sempre acabem dient el mateix, però atenció perquè avui tenim novetats. Hi ha 15,5 quilòmetres de retencions a l'AP7 entre Barberà del Vallès i Castellbisbal, direcció Girona, per un accident. La veritat és que hi ha moltíssima cua, per tant, molts ànims als que esteu a la carretera.
El temps.
Ha baixat una mica la temperatura, o aquesta és una mica la sensació que tenim tots una mica aquí al centre de Sabadell. Lluís Mi Pérez, des de la xarxa, el nostre meteoròleg de confiança. Què ens espera aquesta nit? Podrem dormir o no? Què tal, Lluís Mi? Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació ben calorosa encara, però sobretot xafogosa. La temperatura avui s'ha mogut entre els 29 i 34 graus a la majoria de comarques, però sempre amb aquesta humitat elevada i, per tant, sensació de molta basca, de molta xafogor. Aquesta tarda s'han format alguns nuvolots a les comarques de Girona, han arribat a deixar algun ruixat al voltant de la Garrotxa i també cap al Pla de l'Estany, i, de fet, en aquella banda, encara fins al vespre caurà algun xafaguet també al nord del Gironès, cap a les Gavarres o al sud de l'Alt Empordà. S'aniran formant aquest vespre i nit alguns núvols a la Costa Daurada. De fet, demà al matí els tindrem amb una mica més de ganes en aquella banda i a la resta del país molt més sol que no pas núvols. I demà puja la temperatura. Ho farà sobretot a les comarques de Ponent, les de la Catalunya Central i cap a l'Empordà, on anirà bufant el vent de Garbí. També compta perquè durant la tarda la mar s'esvalutarà. Sembla fins i tot que el cap de setmana, el dissabte almenys, continuarà la calor ben intensa. Ho seguirem a la xarxa.
Salta la sorpresa a l'Ajuntament. Menys d'un mes després de la constitució del ple municipal, la fins ara portaveu de la Crida, Nani Valero, deixa l'Ajuntament. Valero ha assenyalat que es tracta d'una decisió personal i que respon a motius laborals i per poder accedir a un concurs públic per consolidar la seva plaça com a funcionària. Ara serà Aurora Murillo qui substituirà a Nani Valero i Anna Lara, número 2 dels anticapitalistes a les eleccions del 28 de maig, quin serà la portaveu.
El grup municipal de la Crida viurà una sacsejada en les pròximes hores. La fins ara portaveu Nani Valero, que va ser l'alcaldable el 28 de maig, no seguirà el consistori, un canvi que es materialitzarà demà després el ple extraordinari. Valero deixa el càrrec per motius laborals. L'anticapitalista es vol presentar a un concurs públic a l'àmbit d'immigració que li permetria consolidar la plaça que tenia abans d'entrar a l'Ajuntament, però per fer-ho no pot ser càrrec electe.
Les bases dels concursos i els criteris que imposen la llei d'estabilització, la llei IZ, doncs marquen que qui no estigui ocupant la plaça en actiu no està en una situació prou correcta per poder aconseguir aquesta plaça, poder aconseguir estabilitzar-la. I d'aquí rau la necessitat i la urgència i la rapidesa i l'immediatesa d'haver fet aquest pas.
Tot i això, Valero ha assegurat que deixarà política activa, però seguirà treballant per la Crida.
I potser ara ja no estaré en primera línia, però com deia també l'Oriol, la meva dedicació a la Crida i la meva militància serà no al 100%, sinó al 1000 per 1000, com sempre.
Valero ha explicat aquesta tarda en roda de premsa que ja hi ha comunicat la notícia a l'alcaldessa. El relleu en el plenari es començarà a materialitzar després del ple extraordinari de demà, quan la fins ara portaveu s'acomiadarà. Resta saber si la nova regidora podrà prendre possessió al ple ordinari del dilluns 24 de juliol o bé caldrà esperar una nova sessió ordinària que seria a finals de setembre o en una extraordinària.
I ara, Júlia, què passarà amb el grup municipal de la Crida?
Doncs Nani Valero deixa l'acte i aquesta l'agafarà qui va ser la número 4 a les eleccions del 28 de maig, l'exregidora Aurora Murillo. Murillo va estar a l'Ajuntament a les darreries del mandat anterior quan va assumir la responsabilitat substituint a Lluís Perarnau. Ara, per tant, el grup municipal estarà conformat per Anna Lara, que exercirà de portaveu de la formació, Oriol Refé i Aurora Murillo.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Deixem enrere la Crida, perquè l'Ajuntament distribuirà aparells d'aire condicionat als portàtils a les escoles Bressol Joaquim Blume. Ho farà per tal que els nens i les mestres del centre no hagin de suportar temperatures de més de 30 graus en cas de calorades com la de principis de setmana. Les famílies afectades havien denunciat públicament la situació i havien demanat al consistori mesures per pal·liar la calor dins de les aules. Núria García, molt bona tarda.
Bona tarda, Helena. Després de la reclamació feta en un comunicat difós a través de les xarxes socials, el govern municipal ha mogut fitxa. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, en els pròxims dies, la regidoria d'Educació distribuirà aparells d'aire condicionat portàtils a l'escola Bressol Joaquim Blume. L'objectiu és que tant els nens com el personal de la llar d'infants no hagin d'estar dins l'aula amb temperatures que superin el llindar dels 30 graus, tal com ha passat en els últims dies. Mabel Rodríguez és presidenta de l'AFA de l'escola Bressol Joaquim Blume.
Aquesta situació afecta els infants que es troben en una situació plenament de vulnerabilitat, trobant-se malament, estan mig adormits, i a les professionals també del centre que no podrien, no haurien de treballar en aquestes condicions, agreujant també la seva situació que ja tenen de precarietat.
A banda dels anomenats pingüins, tal com es coneixen popularment els aparells d'aire condicionat portàtils, l'Ajuntament ha estat llestint el projecte de climatització definitiu del CEIF Joaquim Blume. Mabel Rodríguez assegura que està en el cas i espera que l'actuació es pugui executar al llarg del pròxim curs.
L'Ajuntament va comunicar al centre que al llarg del curs vinent hi hauria la possibilitat d'instal·lar la climatització. És a dir, que al llarg del curs 2023-24 és possible, és probable que la nostra escola, l'escola Bressol Joaquim Blume de Sabadell, instal·lin la climatització. Tot i això, no tenim garanties de que es faci.
L'Ajuntament encara no ha posat data a l'inici dels treballs, però fons municipals han afirmat a aquesta emissora que el projecte està enllestit, a punt per aprovar-se.
Seguim parlant de pobresa energètica perquè membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca s'han concentrat aquest matí a la regidoria d'Acció Social per parlar amb la nova regidora, Laura Pineda, això sí, sense èxit. Reclamen una solució per les 28 famílies del bloc del carrer Puig i Cadafalc que ahir Endesa va deixar sense subministrament.
La companyia argumenta que la connexió fraudulenta de l'edifici era un perill pels seus inquilins. En canvi, els afectats asseguren que complien totes les mesures de seguretat. Andrés Ucendo és un dels seus residents.
Hay electricistas, paletas, fontaneros, y dos electricistas vinieron y en su día hicieron lo que tenían que hacer, que era pinchar. Pinchar la luz no es otra cosa que empalmar dos cables sin que haya un contador entre medio. En cada piso tenemos nuestras pías, nuestros relés que saltan si en caso de que hubiera un exceso de consumo o tal.
Endesa també demana a l'Ajuntament que acrediti amb informes la situació de vulnerabilitat de 5 de les 28 famílies. D'aquesta manera es podrien instal·lar comptadors socials als immobles. En canvi, fons municipals asseguren que han de ser els mateixos inquilins els que ho han de sol·licitar a la companyia per iniciar el procés. Ells asseguren que parlaran amb serveis socials.
Lo que haremos, sí, es coger los papeles de todas las familias y presentarnos en el SUES o en la asistenta social que pertoque, ¿vale? Para que dictamine todas las familias que están en riesgo de exclusión social. Y por supuesto que pediremos los contadores sociales.
Els afectats també recorden que ells preferirien no haver d'ocupar un habitatge, però que la propietat de l'immoble només els ofereix lloguers socials a 800 euros i no els poden pagar.
I la Federació d'Associacions de Veïns, la FAP i Vimusa, estan fent sessions formatives als veïns per sobre les ajudes a la rehabilitació d'habitatges per millorar-ne l'eficiència energètica. Tot plegat a les portes que s'esgotin els terminis per poder-se acollir aquestes ajudes que poden arribar a pagar un percentatge molt important de l'actuació. Mireia Sanz, molt bona tarda. Sembla que no podem escoltar Mireia Sanz, però tenim la Júlia que ens ho pot explicar.
I tant. Els fons Next Generation han previst una partida per subvencionar les rehabilitacions dels immobles per millorar l'eficiència energètica dels pisos. Per això, la FAP està fent jornades informatives, conjuntament amb Vimusa, per informar els ciutadans de què cal fer. Tota aquesta feina prèvia no obliga a fer la rehabilitació posterior, però ja és pels veïns si volen fer-ho en algun moment. En aquest sentit, Navas destaca que l'objectiu de la FAP és que aquests diners no es perdin. Aquesta setmana hi ha hagut trobades al Centre Cívic de Can Puigener i al de Can Oriac, també. D'altra banda, dilluns a les 8 del vespre hi haurà una trobada al Centre Cívic de Can Deu.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Us ho dèiem en titular, desarticulat, un grup establert a Sabadell dedicat al narcotràfic i que amagava la droga en vehicles estacionats en aparcaments. L'operació que han fet conjuntament els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha culminat amb la detenció de 4 persones. Les dues primeres es van arrestar al gener quan se les va localitzar a Sabadell amb 42 quilos de cocaïna al maleter d'un vehicle, una droga que, segons els investigadors, al mercat tindria un valor superior al 1,5 milions d'euros. A les altres dues persones, una dona i un home, se les va detenir el mes de juny passat en el marc de les dues entrades en domicilis de l'Hospitalet i l'Avinguda Barberà de la ciutat, una actuació que us va explicar en primícia aquesta mateixa emissora.
Els investigadors han pogut constatar que el grup importava la droga des de l'Amèrica del Sud, l'amagava en vehicles estacionats en aparcaments i després la distribuïa a diferents punts d'Europa. Un dels membres de la Unitat Central d'Estupefaents dels Mossos ha explicat a Ràdio Sabadell com ho feien.
Una de les vies que considerem que feien servir és a través de la importació en llaunes de llegums procedents de Llatinoamèrica, on, de fet, vam localitzar, a l'entrada vam localitzar llaunes d'aquest tipus i alguns dels paquets de cocaïna incautats tenien aquesta forma cilíndrica com les llaunes. Per tant, considerem que aquesta era una de les vies que podíem fer servir.
Tot plegat va arrencar el 26 de gener, quan dos agents de la policia catalana van detectar dos homes amb comportament sospitós i, en escorcollar el seu vehicle, van trobar material per empaquetar la cocaïna i transportar-la. També troben les claus d'un segon vehicle, quan que l'acaben localitzant. A dins hi troben un comandament a distància d'un aparcament que acaben identificant.
A un pàrquing del carrer Copenhague, doncs, localitzen una segona furgoneta on té aquí una cavitat, una caleta, que es diu un argot, construïda expressament per on es troba i on es localitza els 42 quilos, 42 quilograms més de cocaïna.
Els 4 integrants del grup tenien la seva pròpia funció com la custòdia, el transport i la distribució de droga, la supervisió, l'obtenció de recursos necessaris i el transport de la droga i l'aconseguidor de clients.
Ràdio Sabadell. Notícies.
En cultura, el Festival d'Arts Escèniques Sabadell Escena ha presentat la programació per a la seva segona edició. Circ i teatre es donaran cita en aquest certamen que es presentarà en més espais de la ciutat.
Sí, concretament els espectacles aterren també als museus. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha explicat en roda de premsa celebrada aquest matí, a l'Estruc, que enguany han volgut expandir horitzons i arribar a més públic. De la programació, el mateix de la Rosa n'ha destacat dues propostes. La primera, la companyia local Anna Cruza Produccions presentarà l'obra Les dues estacions de Vivaldi, un espectacle on volen fer reflexionar sobre el canvi climàtic. Per altra banda, al teatre principal, el dia 20 s'hi presentarà Atemptat, de la companyia El Galliner, un espectacle on es compta entre el repertori amb Laura Rossell. Albert González, director de la companyia, explica de què tracta.
Tracta el tema del terrorisme, de la política, dels mitjans de comunicació també. Hi ha un tema que està molt present, que és la manipulació. És un text, jo crec, incòmode pel poder i pels polítics i també per al públic que vingui.
Tot plegat es podrà gaudir a la ciutat del 19 al 22 d'octubre a preus populars d'entre 5 i 10 euros.
I Blaumut presenta avui a Sabadell la gira de celebració dels seus 10 anys, un concert on s'hi esperen tots els èxits, com aquest, aviam si sabem parlar, Bicicletes.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap.
Blau Mut pujarà a l'escenari del Fresc Festival a les 9 de la nit amb les entrades exaurides.
I des de fa setmanes, Elena, Blau Mut presentarà els seus clàssics acompanyats per la banda a l'escenari per oferir un concert ric i variat. Xavi de la Iglesia, vocalista i compositor de la banda, ha explicat a Ràdio Sabadell que esperen crear amb el públic sabadellenc una sinergia única i especial.
Arriba aquell punt d'energia cíclica que diem, no? que encomana aquesta energia nostra cap al públic i que el públic ens encomani la seva, i al final intentem que sigui una gran festa de celebració, no? D'aquests 10 anys.
Com dèiem, aquest és el concert de celebració del desè aniversari de la banda, uns anys que els han servit, diu de la Iglesia, per madurar com a grup.
Hem après, jo crec que a ser nosaltres mateixos, a tenir la nostra pròpia personalitat damunt dels escenaris i a entendre que hem de ser nosaltres mateixos sempre. I intentar fer sempre el que ens vingui de gust fer, el que creiem que hem de fer en cada moment, i jo crec que aquest al final ha sigut el secret de Blau Mut.
Blau Mut, doncs, oferirà música i alegria aquesta nit al Fresc Festival.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
A hores d'ara queda exactament una setmana per fer la tramesa del vot per correu, però és probable que s'hagi d'ampliar els terminis, tal com han fet amb els horaris per demanar-lo a causa del gran volum de sol·licituds que han rebut. De moment, hi ha dues dates clau del 23 de juliol. Avui, que és l'últim dia per demanar el vot, i les oficines obriran fins a les 10 de la nit, i el 20 de juliol, que és l'últim dia per fer la tramesa del vot per correu.
De fet, el CIS torna a posar el PSOE en primera posició amb el 31% dels vots i a gairebé un punt i mig el PP. Per la seva banda, el baròmetre manté a Sumar com a tercera força i a Vox en quarta posició.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
Veurem què passa el 23 de juliol, però aquest dijous el Partit Socialista ja s'ha fet amb la Diputació de Barcelona.
Sí, Lluïsa Moret ha estat escollida presidenta de la Diputació amb els vots del PSC, evidentment, dels Comuns, dels dos diputats independents i Junts i de Tot per Terrassa, amb qui van tancar un pacte in extremis ahir. De fet, en una roda de premsa a la CN, Matet ha dit que considera curiós que Junts vulgui bloquejar els populars a Madrid, però en canvi intenti impactar amb ells a la Diputació.
Em sembla curiós que parlin molt de bloquejar, però en canvi, quan tenen la més mínima oportunitat, acorden amb el Partit Popular.
Per la seva banda, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha estat en campanya i ha acusat a Feijóo de voler crear ombres sobre les eleccions.
Crear sombras sobre el proceso electoral ni el voto por correo. No hagan como en las elecciones municipales y autonómicas, porque la gente ya ha aprendido el truco. No se lo va a creer y no se va a asustar ni a indignar. Va a votar libremente. Ha aprendido el truco. Ya sabemos cuál es.
Segons ha declarat Zapatero, el PP intenta guanyar unes eleccions com ha fet en altres moments de la història amb falsedats, enganys i mentides.
I Esquerra Republicana celebra en aquests moments un acte de campanya a Sabadell. La plaça de l'Imperial és l'espai escollit on hi participen figures del partit com la secretària general adjunta Marta Vilalta, el president del grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, o el regidor sabadellenc Gabriel Fernández. Esquerra també ha aprofitat la jornada d'avui per instar a Junts i la CUP a exigir plegats el traspàs de Rodalies.
El número 3 de la llista republicana al Congrés, Francesc Marc Álvaro, ha afegit que els republicans situaran aquest tema en qualsevol negociació perquè és imprescindible, diu, per la ciutadania. Álvaro també s'ha declarat usuari habitual del servei de Rodalies i ha recalcat la injusta situació que viuen els catalans amb el servei de Renfe.
Patim una situació injusta, objectivament injusta. I deixeu-me, ja que sóc una persona que fa poc he passat a la política, que us parli des de la meva condició d'usuari durant anys i anys de Rodalies de Renfe. Rodalies de Renfe és la metàfora perfecta que el Partit dels Socialistes es posa de perfil davant de les necessitats de la gent, del país real.
Per aquest motiu, Álvaro ha exigit el traspàs real de Rodalies.
Nosaltres exigim el traspàs de Rodalies, però el traspàs no virtual, el traspàs real, és a dir, amb tots els fons i amb tot el que això significa, perquè contràriament al que, diguem, alguns diuen, nosaltres som els de les coses concretes.
Álvaro ha afegit que espera que els republicans no es trobin sols en aquesta qüestió i que comptin amb el suport dels altres partits independentistes.
I Díaz demana a Feijóo que rectifiqui les seves paraules sobre Correus, on posava en dubte la fiabilitat del sistema de vot per correu.
El comportamiento del señor Feijóo poniendo en duda la manipulación de los votos es muy grave en democracia y le pido desde aquí que rectifique.
Més enllà de les seves clares desavinances amb el PP, la candidata de Sumar a Barcelona, Aina Vidal, ha augurat que caldrà arribar a pactes i que ningú quedarà exempt.
Ningú governarà sol, ningú, ni el senyor Feijóo ni el senyor Pedro Sánchez, ningú governarà sol. I aquestes eleccions van també de la batalla per la tercera posició. I això vol dir que nosaltres som decisives per guanyar, som decisives. Hem de ser més fortes, hem de tenir més capacitat per influir més en aquest govern.
Vidal ho ha dit en un acte al Casal Pere IV, acompanyada del regidor sabadellenc Joan Mena.
I el candidat demòcrata Roger Montañola també s'ha manifestat respecte a les teories conspiranoiques, diu textualment, sobre la legitimitat del vot per correu.
Que aquesta idea de deslegitimar el propi sistema ho hem vist en altres països i mai porta cap bona finalitat. Que, per tant, nosaltres no participarem d'aquestes teories conspiranoiques que volen posar sobre la taula, en aquest cas el senyor Feijóo.
El candidat del PDeCAT també ha carregat contra Junts, dels qui ha considerat que es troben, diu, en una clara descomposició després de quedar-se fora de la Diputació de Barcelona. Montañola també ha assegurat que votar Junts és anar a l'oposició i votar incapacitat de negociació.
I seguim. Santiago Abascal atribueix a la denúncia dels sindicats la polèmica oberta arran de la inquietud al voltant del vot per correu.
Així ho ha destacat el líder de Vox en una entrevista a Ràdio Nacional.
Ha sido Comisiones Obreras quien está denunciando que no están pudiendo repartir los votos, que tienen muchísimas dificultades, que el aumento de personal es una auténtica filfa, que no es verdad, y ha sido precisamente los sindicatos de Correos, no solo Comisiones Obreras.
Abascal també ha negat que Vox i PP estiguin amagant durant la campanya electoral un possible pacte després del 23J.
I Alberto Núñez Feijóo ha assistit avui a l'acte d'homenatge a Miguel Ángel Blanco, regidor del PP assassinat per ETA, i ha defensat un present i futur lliure, diu, d'aquells que van aplaudir crims com el del regidor popular.
Ni el presente ni el futuro de España debe ser impuesto por quienes planificaron, ejecutaron o aplaudieron los crímenes como el de Miguel Ángel Blanco.
El president dels Populars ho ha afirmat en un acte al País Basc, on també ha afirmat que ETA ha dit no mereix l'oblit.
I la CUP ha demanat el vot al màxim de sabadellencs possibles per apartar el PSOE i a la dreta del govern espanyol. El partit anticapitalista és conscient que el context actual és complex, però no es dona per vençut. El diputat sabadellenc Xavi Pellicer reconeix que no serà fàcil.
I no serà senzill, perquè si mirem l'herència que ens ha deixat el govern més progressista de la història, doncs podem veure que moltes propostes polítiques difícilment es diferenciaran del que pot fer el Partit Popular.
La CUP ha celebrat l'acte central a la plaça de les Dones del Tèxtil, on fa 5 anys ja van celebrar part de la seva campanya.
I Junts ha reclamat a l'Estat la caserna del Bruc de Barcelona per fer-hi una vila universitària.
La número 2 a les eleccions espanyoles del 23J, Pilar Calvo, ha sostingut que ara mateix no té sentit l'ús que se li dona a aquest espai.
És una instal·lació que ja no té sentit, el seu ús no té sentit. Avui en dia, tenint en compte les necessitats que té la ciutat i especialment el barri,
Calvo trasllada la responsabilitat a l'alcalde Jaume Collboni perquè en reclami la cessió de la titularitat o l'ús.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
Esports.
Punt final al Tour de França de David de la Cruz després que el Despronceda hagi patit una caiguda al principi de l'etapa d'avui. Rolf Ferran, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Helena.
Segueix tenint creuat la prova el sabadellenc.
Així és, de la Cruz s'ha vist obligat a deixar la ronda francesa després que, quan només s'havien disputat una trentena de quilòmetres de la dotzena etapa, el ciclista hagi anat a terra. El de l'Astana, que a aquestes alçades d'altura es trobava a la 36a posició, ha hagut de ser evacuat a l'ambulància i amb evidents signes de dolor al colze dret. El de Sabadell s'acomiada així de la seva tercera participació a la ronda francesa. Sembla, doncs, que el Despronceda i creuada la prova, ja que l'any 2014 va haver d'abandonar en trencar-se la clavícula i l'any 2020 va patir una fractura del sacre a l'etapa inicial a Niça. A part de la caiguda del Despronceda, l'etapa d'avui ha estat marcada per la victòria, altre cop d'un ciclista espanyol, Ioniz Aguirre, que s'ha escapat a la part final i ha passat sol per la línia de meta. En la general, Jonas Vingegaard manté el mallot groc i continua a 17 segons de Tadej Pogacar.
Canviant d'esport, aquesta matinada arrenca Fukuoka, una nova edició del Mundial de Natació amb 18 representants del Sabadell.
Un cop més, la Copa del Món acollirà el boi millor millor dels esports aquàtics. Enguany, el Mundial que se celebra a Terres Nipones tornarà a comptar amb una àmplia participació d'esportistes del club. La primera en debutar serà Emma Garcia, que saltarà a l'aigua dissabte a les 7 del matí, hora catalana, a la fase preliminar del duet mix tècnic Jurandenis González. La nedadora artística del club, que viatja al Japó amb opcions de pujar al podi, reconeix que van a totes.
Anem a per totes, perquè al final és això, és una competició. Crec que aquest reglament ens afavoreix bastant, però també hem de ser conscients que tenim un Japó, una Xina i una Itàlia que no sabem ben bé com estan, i bueno, pues, a jugar les cartes. Al final, fins a l'últim moment, sobretot a les finals, pots canviar la coach card, diguéssim, i bueno, pues, aquí serà apostar, vull dir, anar per totes fins a l'últim moment, que potser fem uns canvis d'últim moment per guanyar unes dècimes que al final et donen la medalla.
En cas de classificar-se per la final, aquesta es disputaria l'endemà, diumenge, a 2:15 del matí.
I el mateix diumenge serà el debut de la selecció espanyola de waterpolo femení.
Les noies que dirigeix Miki Oka buscaran a Fukuoka millorar el paper del Mundial de Budapest de l'any passat, on van caure a quarts de final davant dels Estats Units. La capitana de l'Astral Pool, Maika Garcia, és una de les 7 representants de llenques del combinat espanyol.
Va ser una miqueta el Mundial, que si es feia, que si no es feia, no sé, no ens ho vam prendre com a principal objectiu, em sembla, l'any passat, o sigui, va ser un Mundial que no existia, no? I el van posar així com a última hora, i crec que ens va sorprendre a tothom i no ho vam agafar com algú principal. Crec que vam donar més valor en aquell moment a l'europeu que al Mundial, sincerament, i és cert que anàvem a guanyar i volíem guanyar, no? però es va complicar la cosa.
La selecció espanyola debutarà diumenge a les 5 del matí, hora catalana, contra els Països Baixos, de Sabrina van der Sloot i de Marche Keuning, que en els pròxims dies s'hauria de confirmar el seu retorn al club. A part de les neerlandeses, Israel i Kazakhstan també estan al grup de les espanyoles. Els dròquids finalistes al Mundial, a part de la medalla, també s'emportaran a casa la classificació pels Jocs Olímpics. Maggie Stephens, als Estats Units, representa també el Sabadell.
Els 6 representants del masculí s'hauran d'esperar, però, fins dilluns a debutar.
Exacte, es tracta de Dolor Río, Fran Valera, Bernat Saunages, Sergi Cabanes, que competiran amb Espanya, Costa Verca, que ho farà amb Montenegro, i Ramiro Beige amb Argentina.
I pel que fa a la natació, amb Carles Coll i Sergio de Celis, la competició arrencarà el diumenge 23. En futbol, aquesta tarda s'ha fet oficial el calendari de la segona catalana amb la presència de 3 equips de la ciutat.
Can Rull, Rómulo Tronchoni, Isabel Nord i Tibidabo Torró Romeu ja coneixen el calendari de la pròxima temporada al grup 4 de segona catalana, que començarà el cap de setmana del 9 i 10 de setembre i que finalitzarà el 8 i 9 de juny. El Can Rull debutarà a domicili contra el Badia del Vallès i tancarà la Lliga amb un derbi contra el Tibidabo Torró Romeu, també fora de casa. Els blanquivermells, per la seva banda, arrencaran la Lliga al municipal de Torró Romeu contra l'Olímpic Cafetjó. L'últim equip de la ciutat, el Sabell Nord, debutarà a Can Oriac contra el Puigreig i posarà punt final a la temporada contra la Natació Terrassa. Cal destacar que els 3 derbis de la segona volta es disputaran tots 3 a les últimes 5 jornades de Lliga.
I en tenis taula, Luca Kvitashvili arrenca avui la seva participació a l'Europeu de Polònia en categoria sub-15.
El jove palista de Natació Sabadell arriba a la cita en plena forma després de ser un dels jugadors més destacats als campionats d'Espanya, celebrat fa uns dies a Zamora. Kvitashvili va aconseguir 4 plates i un bronze, i tot i que l'or se li va resistir, el tècnic Àlex Bocanegra posa en valor el seu paper.
I tenia clar que volia guanyar-ho tot i va estar un pas. La final per equip se'ns va escapar a l'últim partit, que va ser ajustat i va perdre el Joan 3-1. El dobles masculí també va ser 3-2, que van perdre per la final. L'individual anava 3-2 guanyant i va acabar perdent 4-3. I el dobles mixt així que va ser la derrota més contundent, però bueno, que tenia opcions de tot. I se li va escapar, però bueno, sempre se li ha de donar valor a l'estar a la final i estar allà sempre, que no és gens fàcil.
En aquests estatals, el Natació Sabadell va ser el tercer club amb més lliurejat, amb 11 medalles, només per darrere del Borges i el Burgos. A més, Jordi Dinarés va tornar amb 3 medalles d'en tenis taula adaptat.
I un últim apunt fora de la ciutat, doble incorporació del Futbol Club Barcelona de bàsquet en menys de 24 hores.
Ahir a les 12 de la nit es va fer oficial el fitxatge de Billy Hernán Gómez després que el Real Madrid no fes ús del dret de tanteig. I aquesta mateixa tarda, l'Unicaja ha fet oficial que Darío Brizuela ha activat la clàusula de sortida i fitxarà pel conjunt de Roger Grimau.
Merci, Oriol.
Vagi bé.
Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Si voleu seguir informats, ja ho sabeu, cada dia el mateix, a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, Twitter, Instagram i Facebook. Que vagi molt bé, ens hi tornem a posar demà. Adéu-siau!
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.